Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Us informa Mercè Raga. Contradiccions i falta d'informació sobre el dispositiu sobre l'1 d'octubre són el denominador comú de les declaracions de Diego Pérez de los Cobos i l'exnúmero 2 d'Interior, José Antonio Nieto. Això el jutjat de Barcelona, que investiga les càrregues del dia del referèndum i que TV3 n'ha tingut accés. Pérez de los Cobos i Nieto s'assenyalen mútuament per les càrregues policials de l'1 d'octubre d'ara fa 2 anys. I atenció a les declaracions de Carles Puigdemont, ha dit a Catalunya Ràdio que no necessita cap intermediari per parlar amb Quim Torra. Puigdemont assegura que la resposta a la sentència té 2 vessants, una resposta institucional i una civil. A més, afirma que és una fantasia pensar que hi ha una drecera que no sigui la no violència. I també diu que no ha mantingut cap contacte ni cap relació amb el CDR. Avui també us podem explicar, doncs, que fa aquests 2 anys de la celebració del referèndum d'independència de Catalunya, celebrat l'any 2017. Què passarà avui? Doncs, per commemorar-ho, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident Pere Aragonès encapçalaran l'acte Compromís del 1 d'octubre. Serà a partir de les 11 del matí. Partits i entitats independentistes també celebren l'acte 2 anys de l'1 d'octubre. Serà una presentació del marc unitari d'entitats i partits independentistes. Això serà a les 12 del migdia. També hi haurà una manifestació davant del Parlament Europeu sobre els escons de Puigdemont, Comín i Junqueras a partir de les 12, a Brussel·les. I una roda de premsa del Consell per la República Catalana amb motiu del segon aniversari de l'1 d'octubre i aquesta marxa de torxes a Lledoners per commemorar el segon aniversari de l'1 d'octubre serà a 9:45 de la nit. I avui també ens hem aixecat amb aquestes declaracions de l'exsecretari d'Estat per les administracions territorials, encarregat d'aplicar el 155 i vigilar la seva aplicació. Ha afirmat a la cadena SER que ningú sabia com aplicar aquest article de la Constitució i que eren ocurrències després ocurrències. En declaracions, com dèiem, a la cadena SER sobre l'aplicació del 155 a casa nostra, després del referèndum de l'1 d'octubre, l'exsecretari d'Estat per les administracions, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmat que durant l'aplicació d'aquest article vam aconseguir, diu, que es baixés la tensió. I acabem explicant-vos que avui comença el mes missioner extraordinari convocat pel Papa Francesc per commemorar el centenari de la promulgació de la Carta Apostòlica Maximum Illud del Papa Benet XV.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere, parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 9 del matí i a aquesta hora, Mercè Raga, que també fem un repàs dels actes previstos per aquest 1 d'octubre, els principals actes que són els següents, Mercè.
Doncs mira, Joan, l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat mobilitzacions arreu del territori per commemorar el segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Els actes que s'han organitzat tindran el lema Acabem el que vam començar, guanyem la independència. Els actes més destacats seran aquesta manifestació a Barcelona, el recorregut anirà de plaça Catalunya a partir de les 7 de la tarda a l'Institut Jaume Balmes, fent parada a punts emblemàtics de l'1 d'octubre. concentracions també a diversos llocs, com ara Tarragona, Vic, Sabadell, Targa i alguns municipis també de la Conca de Barberà. Aquesta marxa de torxes a Tordera, que serà 8:15 del vespre i a Cardedeu a les 10. Inauguració de l'espai de l'1 d'octubre a Lliçà de Vall i actes polítics amb lectura d'un manifest que tindran lloc, entre d'altres poblacions, a la Roca del Vallès, a Vilassar de Mar, a Valls i a Salou. Totes començaran, aquestes últimes, a les 7 de la tarda.
Doncs repassat tots els actes avui, ja ho sabeu, un dia a la setmana que volem descobrir alguna fundació, alguna ONG, alguna associació que es dediqui, doncs, a millorar la qualitat de vida de la gent que l'envolta, de la gent que té problemes, dels problemes, volíem dir, de la societat. Per fer-ho tot plegat, avui, el Dia Internacional de la Gent Gran, no podíem fer altra cosa que saludar els amics de la Gent Gran. Avui en volem parlar amb Pau Barbel, coordinador de Desenvolupament Territorial d'Amics de la Gent Gran. Senyor Barbel, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Ara sí que m'ha tornat la veu, per tant, podem fer aquesta entrevista amb tranquil·litat. Deixi'm preguntar-li, en un dia com avui, el Dia Internacional de la Gent Gran, si nosaltres cuidem de la nostra gent gran com a societat?
Doncs la veritat és el que aprofitem, intentem aprofitar el Dia Internacional de les Persones Grans per reivindicar-ho, doncs almenys per posar-ho en agenda, per recordar-nos a tots i a totes que les persones grans hi són i cada cop hi són més, i això és molt positiu. Això vol dir que és un bon indicador d'una societat benestant, no?, que envelleix, i que a vegades ho veiem com un element negatiu, no?, on tothom vol ser jove, tots volem ser joves, i ens n'oblidem d'aquesta part de la societat, que segurament en molts pocs anys seran la majoria, i per tant, doncs, pensar en com tractem, què fan les persones grans a la nostra societat, i si de veritat tenen un paper important o han tingut o han deixat de tenir aquest paper potser que tenien fa uns anys.
Quines són les normes bàsiques, allò bàsic, per cuidar de la nostra gent gran?
Doncs a vegades són coses tan des del nivell més individual, no?, de com quan dintre del veïnat hi ha persones grans al nostre voltant, que a vegades ens diuen a nosaltres, a l'entitat, que han perdut el contacte a vegades amb veïns i veïnes. A vegades per un tema, doncs, a les grans ciutats, com pel turisme, no?, en què els veïns i les veïnes van i venen, o perquè simplement les relacions amb el veïnat ja no són tan estretes com eren abans, no? Ara és curiós que sobta, per exemple, quan vas a viure en un lloc, presentar-te al veí o a la veïna, no? És com una cosa estranya, com per moltes persones grans és molt habitual. I això, per exemple, és un petit gestos diaris, quotidians, que són fàcils de fer. I després també com a societat, com a comunitat, des de les polítiques públiques mateix, com pensem, com els espais, si són adequats o no, si són amigables, es parla molt ara d'aquest concepte, per les persones grans que hi viuen, si les persones grans tenen ascensors, si tenim zones verdes, si tenim zones amb bancs, si tenim comerç de proximitat, on les persones grans, per exemple, es puguin apropar i que els hi quedi a prop, i puguin, doncs, també xerrar amb la persona de la botiga, i no només, no?, s'ha de fer aquest acte de consum. Uh-huh. Doncs és com obrir molt més la mirada a com les ciutats són o no espais segurs i amigables per les persones grans.
A vegades, senyor Barbel, la gent em diu: Joan, ostres, fas preguntes molt òbvies, però és que vull que quedin molt clares certes coses, com, per exemple, escoltar. La gent gran necessita ser molt escoltada, no?
Exacte, i molts cops, doncs, segurament les hem deixat d'escoltar, perquè pensem, ara associem a vegades, no?, la bellesa amb quelcom, doncs, que ja poc actualitzat, li traiem tot aquest pes de la coneixement i l'experiència de tots aquests anys, i com ens fixem molt més, no?, en segurament paral·lelament com tot aquest procés tecnològic, de canvi tecnològic que hem viscut en els últims 20 anys o, no?, 15 anys, i les hem deixat de tenir en compte, no?, d'escoltar-les, de sentir-se elles importants per la societat, per la família, no?, per altres amistats més intergeneracionals. I per tant, doncs, sí, és molt important tornar a escoltar i també aprendre de totes aquestes persones grans.
Anem a conèixer-vos. Per tot plegat, què fa Amics de la Gent Gran?
Nosaltres fem una cosa molt concreta i a la vegada també molt, molt diversa i complexa, que és abordar les situacions de soledat no desitjada que poden patir les persones grans. No totes les persones grans pateixen soledat, i per això ens agrada posar aquest element de soledat no desitjada. I som una entitat de voluntariat que busca, doncs, tornar a construir aquests vincles entre els veïns i veïnes de les ciutats, perquè les persones grans, doncs, deixin tot aquí aquesta sensació d'aquest sentiment de soledat no volgut. I com pensar això, doncs, a nivell més col·lectiu, com sensibilitzar també a la societat perquè aquesta realitat, que molts cops és molt invisible, és difícilment a vegades detectable quan una persona no gran o no tan gran està sola o està sent sola, doncs posar-ho en agenda, que les persones, això, tinguem més consciència de que moltes persones grans, per diferents circumstàncies, poden estar patint una situació de soledat i que això ningú s'ho mereix.
Celebraran d'alguna manera aquest Dia Internacional de la Gent Gran?
Sí, tenim presència en diferents municipis de Catalunya, a prop de 40, i en els principals, on tenim més presència. Molts cops fan un dia internacional, fan algunes jornades especials o fires, o inclús a vegades hi ha ajuntaments que fan la setmana de l'amistat, la setmana de la gent gran, i participem de diferents maneres. Tenim des d'activitats més lúdiques, de socialització, que li diem, com tenim un projecte, per exemple, que és el de la bufanda de la iaia, que el fem en diferents llocs, amb xerrades sobre, per exemple, avui tenim una xerrada a Sabadell i a Girona sobre la soledat, que la soledat no té edat, no?, per parlar d'una publicació que hem fet des de l'Observatori de la Soledat de l'entitat, fins a altres fires amb altres entitats de gent gran, amb plataformes d'entitats on també ens agrada també sortir al carrer per un dia, l'1 d'octubre, que ara té també altres diguem, connotacions, sí. Doncs també que no ens oblidem d'aquesta part, d'aquest Dia Internacional de les Persones Grans.
Qui vulgui ajudar-vos amb la vostra tasca, com ho pot fer, Pau?
Sí, mira, sempre busquem, no?, i això seria imprescindible, sense les persones voluntàries, sense les persones socis i donants, això no seria possible. Som una ONG sense ànim de lucre, i això és el nostre motor. Per tant, si volen ser persones voluntàries d'algun dels municipis on estem, poden entrar a la nostra pàgina web, que és www.amicsdelagentgran.org, com també si volen aportar, col·laborar de manera econòmica com a socis o donants en el projecte, formar-hi part. També els encoratgem perquè cada cop hi hagi menys persones grans que se sentin soles, i que entre tots i totes puguem fer una societat, doncs, això, millor i de millor qualitat per les persones grans.
Coordinador de Desenvolupament Territorial d'Amics de la Gent Gran, Pau Barbel, moltíssimes gràcies per participar avui amb nosaltres i feliç Dia de la Gent Gran.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Una abraçada. Bon dia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
De vegades ens hem de preguntar moltíssimes coses, tantes com aquesta. Preguntaré per què canto, Cesc Freixas.
Per què canto? I ho faig pels dubtes que em pesen el pit. Em despullo d'impossibles i m'allunyo de la pena i del verí. Cauré com una pedra allà on el poder ens lliga, que ens vol muts abans que vius. És necessària la resposta contra l'immobilisme, la protesta ja és cançó. Canto, pobres treballador, que es vesteix de dignitat quan fa vaga i perd el sol per conquerir el nostre futur. Per les mares i les àvies, contra el silenci del meu temps, per la democràcia plena i la lluita permanent. Mai més enlloc contra el
és que la guitarra no és amiga ni companya dels mesquins. I ja sé que la cultura no interessa als nous amos del país. Cauré com una pedra allà on el poder ens lliga, que ens vol muts abans que vius. És necessària la resposta contra l'immobilisme, la protesta ja és cançó.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
18 minuts que passen de les 9 del matí, doncs sí, un dia més que ens obre aquest món sense fronteres. Àngel Miret, Àngel, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Déu-n'hi-do els temes que ens portes avui. Comencem amb aquest fons d'inversió una mica especial, eh?
Sí, bé, sobretot per aquells que tinguin algun diner per invertir, que no són gaires, eh? Però bé, els que tinguin alguna pesseta per invertir, vaja, pesseta euro ja avui, que sàpien que a vegades les persones que tenen aquests diners tenen dubtes quan fan algun tipus d'inversió en els bancs, de si aquests diners que ells han estalviat serviran, doncs, jo què sé, doncs, pel tabac o per les armes o per l'alcohol, o vés a saber per què. Doncs mira, la Conferència Episcopal Francesa va posar en marxa i va instar a una entitat, que és Allianz Global Investors, que fessin una inversió en actius variables de l'eurozona seguint els principis de la doctrina social de l'Església. Fins ara aquests diners estaven reservats a les institucions religioses. Però ara el públic també en pot disposar d'aquest tipus d'inversió. Per tant, insisteixo, aquells que tenen la sort de disposar d'aquests recursos addicionals que els permeten, diguem-ne, tenir unes certes quantitats estalviades, que sàpiguen que qualsevol banc poden demanar aquest fons, concretament d'aquesta entitat, i el fons es diu Ètica. Ètica, que no sé exactament què vol dir, sé què vol dir Ètica, però és que és E.T. O sigui, deu voler dir alguna altra cosa.
Són sigles d'alguna
altra cosa. Aleshores, aquests no solament apliquen els filtres aquests clàssics que hem comentat, això de les armes, la pornografia, el joc, etc., sinó que, a més, seleccionen les inversions segons els principis, diguem-ne, de drets humans, promoció de la pau, respecte als drets fonamentals del treball, etc. I l'altra bona notícia, a part d'aquesta opció inversora, perquè algú podria pensar, bé, però això és com una mena d'almoina, vés a saber què ens passarà, és que en aquests darrers anys aquest fons ha tingut un resultat raonablement positiu en termes de rendibilitat. A hores d'ara, el fons és d'uns 80 milions d'euros i realment ha estat uns resultats, insisteixo, no brillants, perquè això no és una inversió en drogues, però sí que els estalviadors que han fet aquesta inversió han tingut un rendiment acceptable per damunt de la inflació. Per tant, animem a les persones que ens escolten, que tenen aquestes possibilitats, que demanin a les seves entitats financeres l'opció de fer inversió en aquests fons. Insisteixo que es diu Ètica i d'Allianz Global Investors.
Un fons d'inversió ètica potser que ja anava tocant. Un altre tema al qual ens volies parlar avui és el Centre 6.
Doncs mira, sí, perquè a Barcelona no para de créixer el nombre de persones que dormen al carrer. I malgrat que una gran majoria, més del 90%, són homes, segons l'últim recompte de la xarxa que s'ocupa, diguem-ne, de comptar i de fer el seguiment de les persones que dormen al carrer, hi ha 117 dones que també estan dormint al carrer. Moltes d'elles amb problemes mentals. Aleshores, ha obert un centre que li diuen la llar Rosario Andrinal, que, si mal no recordo, va ser una persona que va ser assassinada ja fa uns quants anys, 12 o 13 anys, va ser assassinada al carrer, i en homenatge a aquesta dona s'ha posat aquest nom a aquest centre, que comptarà amb 10 allotjaments, per tant, encara en faltarien per poder acollir aquestes 117 dones que dormen al carrer. Insisteixo, són dones que estan dormint literalment, és a dir, que no solament no tenen habitatge, sinó que no tenen llar. Està situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, són quatre plantes, i aleshores l'Ajuntament de Barcelona ha cedit durant 50 anys el terreny on s'edificarà, i el finançament el farà la Fundació Privada Fundació Casa Família Sant Josep Oriol. Realment fa molta, molta falta, perquè aquestes dones necessiten un seguiment molt intensiu. I a part de la dignitat de dormir sota un sostre, aquest centre i aquesta ubicació, diguem-ne, centralitzada, permetrà que aquells equips complementaris al que és pròpiament l'allotjament, és a dir, equips de psicòlegs, equips de metges, persones que facin un seguiment des d'una perspectiva també laboral, perquè l'objectiu final és la inserció i, per tant, la plena autonomia, podran ubicar-se en aquest espai centralitzat. Una bona notícia per a la ciutat.
A més, si em deixes dir-ho, Àngel, tots aquells que tinguin l'oportunitat de mirar les xarxes socials, tant al Centre 6 com a Arrels Fundació, veuran que cada tant publiquen, malauradament, la mort d'alguna d'aquestes persones que dormen al carrer, i que desgraciadament això passa i necessitem entitats com aquestes, com el Centre 6, com Arrels Fundació, etcètera.
Sort en tenim d'ells, eh? Sort en tenim d'ells perquè les administracions públiques, jo no diré que no s'esforcin, però la veritat és que els esforços són limitats i sort en tenim d'aquestes iniciatives privades.
Uns altres centres, potser no tan agradables dels quals s'ha de parlar, són dels anomenats CIE.
Sí, els centres d'internament d'estrangers. A Barcelona hi ha una a la zona franca, però el que vull explicar primer és què és un CIE, perquè hi ha hagut una nota dels bisbes, però per entendre el que diuen els bisbes, molta gent segurament això del CIE no sabrà ben bé què vol dir. Són centres d'internament d'estrangers, però vol dir que són aquells centres on s'ubiquen persones estrangeres que no necessàriament han d'haver comès un delicte, sí que és veritat que n'hi ha alguns que han comès delictes i estan pendents d'un ordre d'expulsió, sinó que la majoria són estrangers que senzillament no gaudeixen de la situació administrativa regularitzada. Això vol dir doncs, que una persona doncs, que vingui doncs, de Llatinoamèrica, ara que venen molts doncs, d'Hondures, que hagi vingut amb un visat de turista, hagin passat els 3 mesos que dura qualsevol visat de turista, hagi passat un any, suposem, se li demana una identificació per a la policia al carrer i aquesta persona, si no gaudeix d'aquesta condició regularitzada, diguem-ne, pot ser que el jutge determini el seu ingrés en el CIE mentre no es fa efectiu el procés d'expulsió. Certament té una durada determinada, no sé si són ara 50 o 60 dies, però la referència, i això em volia referir, és que justament els bisbes espanyols ara ja Fins ara havien demanat sempre, en fi, un tancament d'una forma més relativa. Ara, d'una forma contundent, els bisbes espanyols, a través de la Conferència Episcopal i concretament de la Comissió de Migracions, han demanat, amb motiu de la jornada de fa molts pocs dies, d'aquest 29 de setembre, que per tant devia ser el diumenge, que és el dia... L'Església ha establert la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, han demanat el tancament d'aquests centres perquè, efectivament, ha d'haver-hi alternatives que no siguin un ingrés, diguem, similar o molt similar al que és una presó amb persones que la major part d'elles no han comès cap tipus de delicte, sinó que senzillament estan en una situació administrativa doncs, que no tenen els papers, diguem, això que es diu vulgarment, no tinc els papers. Per tant, benvinguda també sigui aquesta notícia. Avui anem de bones notícies, majoritàriament.
Ja toca.
Tant de bo, sí, ens fa falta. Ens fa
sembla
falta.
Que fa uns anys, Àngel, que s'està posant sobre la taula aquest tancament dels CIES. Tu creus que s'aconseguirà a curt termini o no?
Jo crec que sí, perquè, a més, a veure, els centres aquests d'internament en el conjunt de l'Estat ni de bon tros poden abastar el conjunt de persones que estan en situació administrativa irregular. Per tant, també, fins i tot des d'una perspectiva democràtica i igualitària, no té massa sentit, per entendre'ns. Aquí el CIE deu tenir, jo hi he estat només un parell de vegades, deu tenir, no sé, 150 o 200 places. A Catalunya calculem que hores d'ara el nombre de persones estrangeres en situació administrativa irregular, insisteixo, que no han fet cap delicte, deu estar entre les... un mínim de 60.000, ja s'entén que no es pot calcular amb precisió, però estarien entre 60.000 i 100.000. Esclar, no té massa sentit que d'entre aquests 60.000 i 100.000 n'hi hagi 150 que tingui la mala sort d'aleshores d'anar per al CIE. Per tant, fins i tot des d'aquesta perspectiva no té massa contingut i, d'altra banda, insisteixo, privar algú de llibertat quan ha comès cap delicte, doncs resulta que des d'una perspectiva, insisteixo, democràtica i de respecte als drets humans no s'acaba d'entendre, francament.
Ens deies, va, avui us porto bones notícies. Doncs ja tenim millor professor religiós del món.
Sí, no, religiós necessàriament no. El millor professor del món.
El millor professor del món.
Independentment de que sigui religiós. En aquest cas ha recaigut en un germà franciscà que se l'ha anomenat com el millor mestre del món. Té una certa importància perquè l'entitat Global Teacher Prize, que és la que dona aquest premi, dona 1 milió d'euros a la persona que l'ha guanyat. És a dir, no és només un reconeixement allò que a vegades et donen un paper, un diploma, o una medalla o una copa, sinó que en aquest cas va acompanyat d'un milió de dòlars, en aquest cas. I aquest és un germà franciscà de Kènia i va tenir l'honor d'obrir, diguem-ne, el Congrés, una sessió del Congrés dels Estats Units amb una pregària, que és la pregària d'aquesta, diguem-ne, dels franciscans, que Déu ens faci instruments de la pau. Després, ja no sé si va tenir tanta sort, però el cas és que es va entrevistar amb el president Donald Trump, que no sé si en aquest tema hi té un interès excessiu, però en qualsevol cas esperem que l'il·luminés una mica la visita d'aquest bon home, i que a més ha estat escollit d'una forma força democràtica, perquè jo no ho sabia això, i hi ha 10.000 professors nominats, és a dir, 10.000 candidats de 179 països.
Recordo, Àngel, que l'any passat un espanyol professor de matemàtiques va estar nominat també a millor professor.
Home, són 10.000, o sigui que és possible, això ho desconnecta, que entre aquests 10.000 d'enguany també hi hagués algun professor espanyol, i fins i tot potser català, no? Però bé, aquest home, a més, és un home que ha renunciat a una perspectiva, diguem-ne, personal des del punt de vista tècnic important, perquè sembla que és un home amb una fortíssima preparació tecnològica i, per tant, diguem-ne, tindria altres opcions que no fos les d'estar a Kènia, diguem-ne, en poblacions molt empobrides. I d'altra banda, ell, històricament, donava el 80% del seu sou també a la comunitat local. Per tant, l'objectiu prioritari d'aquest home, i em sembla que aquí anem bé pel que fa als temes aquests de migracions i de processos, diguem-ne, que s'estan vivint a l'Àfrica, aquest home té com a objectiu promoure la ciència, en aquest cas concret a Kènia, però també en el seu conjunt al continent africà. Aquesta seria una via de veritat de lluitar, diguem-ne, contra les migracions forçades. És a dir, que el continent africà deixés de ser un cau només de mà d'obra de baix preu per la resta del món, fonamentalment per Europa i per als Estats Units, sinó que siguin capaços, i en aquest sentit cal doncs, elogiar aquesta iniciativa, d'emprendre una nova via, diguem-ne, que el propi continent africà, de més prou ric, pugui fer que les seves persones més preparades, diguem-ne, puguin romandre en els països i generar la riquesa que farà, en definitiva, que aquesta gent no hagin de sortir necessàriament o forçadament de casa seva.
I em deies, i si queda temps, us porto un bonus track.
Sí, mira, perquè les germanes, les monges paules, han dit adeu d'Olesa de Montserrat després de prop d'un segle de presència en allà, i sap greu, perquè han marxat no tant per una qüestió d'estructura organitzativa, sinó com passa amb tantes ordres religioses, per l'envelliment d'aquestes congregacions. Llavors necessiten fer un reagrupament. Jo no sé quantes, em sembla que quedaven ara 3 o 4. Uh-huh. El que sí és cert, doncs, que tot això s'haurà de repensar, perquè les ordres estan fent replegament, però el que m'ha agradat és veure que hi ha hagut una activitat tant social com institucional de reconeixement de la feina que han fet durant aquests 90 anys, dedicada, sobretot en aquest cas, aquestes germanes, al servei a les persones més necessitades. En aquest sentit, van perllongar. Es veu que havien de marxar el mes d'agost, ho han fet ara, he estat content perquè hi ha hagut el Teatre de la Passió, justament, s'ha fet un homenatge, diguem-ne, on hi han participat les associacions de veïns, els joves, el president de la Passió mm. d'Olesa, i, a més, el mateix alcalde d'Olesa, en Miquel Riera. Per tant, tot i lamentar aquesta sortida que, insisteixo, generen les ordres religioses i que necessiten aquests regrupaments, la satisfacció de que en aquest cas no han tingut que sortir una mica per la porta al darrere, com alguna vegada ha passat, uh-huh. sinó que han pogut marxar, diguem-ne, amb un reconeixement per part de totes les xarxes civils, com hem vist, i també les institucionals. Per tant, molta sort a les monges i tant de bo les vocacions vagin augmentant.
Àngel Minet, moltíssimes gràcies un dia més. Esperem que la propera setmana ens segueixis portant notícies bones que fan falta. Eh?
Esperem-ho així. Gràcies. Adéu-siau. Adéu.
Ràdio Estel. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Quatre minuts que passa de 2:15 del matí i us ho anunciàvem, aquest matí comença el mes missioner extraordinari convocat pel Papa Francesc per commemorar el centenari de la promulgació de la Carta Apostòlica Maximum Illud del Papa Benet XV. El Papa Francesc ha escollit com a lema batejats i enviats, l'Església de Crist en missió al món, i ha determinat que tot el mes d'octubre es tingui aquest tema com a principal motiu d'oració i reflexió. Amb aquest mes missioner extraordinari, el Papa vol despertar la consciència de la missió a gentes i reprendre amb nou impuls la responsabilitat de proclamar l'Evangeli de tots els batejats. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb Anna González. Ella és delegada de Missions i Cooperacions de l'Arcabisbat de Tarragona. Senyora González, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia a tots. Gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li com valora la convocatòria d'un mes extraordinari missioner com aquest.
Bueno, és un regal del Papa Francesc. És una forma de tenir a primera línia la necessitat de tenir cura de la missió. La missió Tad Gentes és aquest primer anunci, no?, en territoris de missió, que és molt important, i ens fa a tots els cristians una mica tenir cura d'aquesta missió i de tenir molt present, sobretot durant aquest mes, els nostres missioners, enviats des de les nostres diòcesis, des de les nostres esglésies, que siguin un testimoni de referència, no?, de la missió per nosaltres, també com a cristians.
Ara ens ho deia vostè i ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, que el Papa ens parla de despertar la consciència en aquesta missió Tad Gentes. Realment està adormida aquesta consciència, i si és així, com l'hem de despertar?
Bueno, primer de tot és que la Iglesia, no és que la Iglesia tingui una missió, és que és la missió, no?, que és la que fa néixer aquesta Iglesia en comunió amb totes les esglésies per portar endavant la missió, que al final és l'anunci de l'amor de Déu per tothom, no? Nosaltres l'altre dia reunits parlàvem una mica de què seria el fruit de tot aquest mes. Pues seria aquest, no? Si som capaços d'entendre que Déu té un pla de salvació per a tota la humanitat i que ens convida a ajudar-lo, haurà estat un bon fruit per tots els cristians, no? A vegades som molt gestors en les nostres comunitats, en les nostres parròquies del dia a dia, i clar, la vida del missioner, aquesta vocació tan radical d'entrega, de lliurament generós, a vegades queda una mica llunyant, no?, de la nostra programació quotidiana, i aquest mes jo crec que el Papa és un regal per això, no?, per fer-nos conscients de que tot batejat en si ja té aquest compromís d'anunci de l'Evangeli al nostre entorn. Vull dir que no cal, si una Iglesia diocesana no té aquest carisma d'Evangeli i d'anunci, pues es queda com molt pobra, no? És una mica, sí, fer-nos aquest compromís a tot cristià, a les nostres diòcesis també, sí.
N'estic segur de que li haurà passat que molta gent quan escolta la paraula missioner o missionera pensa segur, en aquella pel·lícula de la missió, per exemple, de Robert De Niro i aquestes coses, que ens atanyen a missioners, no de la nostra època, Per tant, deixi'm preguntar-li com és el missioner, la missionera del segle XXI.
Bueno, a veure, la missionera o el missioner del segle XXI tindrà que ser una persona molt compromesa en la Iglesia diocesana, és el que parlaven abans, uh-huh, no? Clar que el referent nostre de testimoni és aquesta vocació radical de missioner, de persona que entrega la seva vida, deixa casa seva, família i comoditats. Per final, tot és una qüestió d'amor, no?, d'entrega, de lliurament al Crist. I parlàvem d'això, que la participació nostra a nivell de cristians serà si som veritablement també compromesos en l'Evangeli, en les nostres diòcesis, que serà una forma de créixer també i de fer testimoni en aquesta necessitat de la missió Tad Gentes, perquè, clar, la Iglesia diocesana té que comptar amb nosaltres. Estem parlant d'uns missioners que estan a territoris de missió treballant, que no hi ha ningú, si no estan ells. Mm. Vull dir, al final, l'anunci de l'Evangeli es deixa de fer, de testimoniar. Clar, nosaltres, a nivell d'Espanya, hi ha a prop de 11.000 missioners, però, clar, tenim territoris de missió, són 1.111 territoris de missió que representen quasi un terç de les diòcesis del món. Vull dir que nosaltres des d'aquí sí que podem fer un acompanyament als nostres missioners, cadascú en les nostres diòcesis, però tenim que ser una mica més curosos de saber que hi ha una necessitat urgent de també d'aquesta formació missionera, doncs, als seminaris, als noviciats, per a que aquestes vocacions tinguin relleu també, no?
Per tant, aquesta vocació total i completa cap a l'Evangeli, cap a evangelitzar, cap a portar la paraula de Déu, com s'expressa en una societat plena d'informació?
Pues s'expressa, suposo, en una revisió també com a cristians des de la humilitat també, de sentir-nos cridats per el Crist, no?, que és amor, que en un moment de les nostres vides sempre ens plantegem preguntes, no?, i situacions molt concretes. La vocació del missioner és una vocació de felicitat, Jo crec que és aquest buidar-te de tu mateix i donar-te que el que fa ser més feliç també. No coneixem cap missioner que sigui una persona trista, gris, que passi per la vida una mica desapercebuda, sinó que és una persona contenta, alegre, una persona generosa. El millor també, com a cristians compromesos, implicats en molts moviments, també tenim que pensar una mica, no tant en la gestió, sinó també en el nostre testimoni d'apropament de les persones, d'acollida. Això és lo que nosaltres aprenem dels missioners, no? Per nosaltres, a les delegacions, quan ve un missioner, és una alegria, però tenim que dosificar també la nostra alegria de fer com un interrogatori, no?, de tantes coses que volem saber d'ell. I pues, també, perquè som una mica gestors sempre, no?, de la nostra feina, aunque sigui en un voluntariat, volem fruits de pressa, vull dir, i al millor aquest plantejament des de cristians en aquest moment actual hauria de ser molt diferent. Al millor no tant parlar, més escoltar, fent un acompanyament més humil, més tranquil, vull dir, clar, és un canvi d'època tot el que estem visquent en aquest moment, no? I suposo que necessitem també nosaltres aquesta formació també, o aquest redescobrir una mica quan parlem d'aquesta oportunitat per nosaltres, és una oportunitat de diàleg, en les nostres comunitats, d'obrir el cor també a realitats que tenim molt a, molt a prop i que aquestes realitats ens faran redescobrir a Crist també, no? Que està a vegades una mica adormit i bueno, pues, ell sempre està ahí al costat nostre. I és lo que escoltem dels nostres missioners. Ells venen i a vegades em diuen, no, si els importants són vosaltres, que feu acompanyament a les famílies, i que... no, si nosaltres, a veure, sou un referent important des de la vostra vocació d'entrega, no? I de lliurament generós a la vostra vida, o sigui que sí, és un testimoni a tenir-lo ben a prop en les nostres vides.
Per tant, i degut a tot plegat, senyora González, el paper del missioner laic ha pres més importància que mai?
Bueno, sí. A veure, quan parlaven una mica també nosaltres aquests dies de tot aquest mes, clar... no tiene que ser, tenim que superar a vegades la tentació aquesta de l'autorreferencialitat i el pessimisme pastoral, i hauríem d'obrir-nos aquesta novetat joiosa de l'Evangeli. Això té molta importància pels laics, no? Les persones que estem en comunitats, en moviments diferents, però també està la valentia de molts laics ara a nivell de moviments que s'apropen a les missions en un temps reduït, que pot ser un verano missió, però que va agafant molt de força, sobretot a la tornada. Nosaltres des de la delegació, quan fem un acompanyament a un projecte missió concret d'estiu o d'un temps, fem un acompanyament durant un període llarg, pràcticament d'un any, però quan tornen quasi necessiten molt més aquest acompanyament perquè hi ha moltes coses en la seva vida que les han provocat una interpel·lació molt personal, no? Llavors, aquests testimonis de persones que han estat durant un temps visquent en un missioner és molt important en les nostres diòcesis també, per conèixer i per viure un altre estil de vida també, Vull dir que no és ja el missioner quan ve i falta el testimoni, sinó aquestes persones joves, famílies, que durant un temps curt tenen un projecte missioner de recolzament a un missioner concret, però tornen i fan la comunitat seva o la diòcesi en si molt més vital, o sigui que el camp del laic està ahí també, aquest futur d'acompanyament, sí.
Em dona la sensació que el paper del missioner, de la missionera, és dels més estimats, no només dins l'Església, que evidentment, sinó dins de la societat. Vostès se senten així?
Clar, sí, perquè és... Bueno, sempre parlem de la cara amable de la Iglesia, no?, que són aquestes persones més molt treballadores, molt entregades, però en una dulcesa molt acollidores. Clar, és un testimoni per això, perquè, a veure, han vençut les seves pròpies pors per marxar, deixar casa teva, deixar la família, les comoditats, no?, per anar... Perquè al final són enviats des d'una església concreta, des d'una diòcesi concreta, des de la seva comunitat religiosa. No són francotiradors, no?, les missioners o missioneres. No decideixen ells el lloc on aniran a treballar al costat d'un poble, sinó són enviats des de... És una cooperació entre esglésies. Hi ha peticions des d'esglésies concretes, des de territoris de missió, que es demanen ajuda, però estem parlant d'evangelització. O sigui, això també és important a vegades, a mitjans de comunicació, parlar de ¿Qué es un misionero? Un misionero es un enviado, es un anunciador. Él anuncia el amor de Cristo a través de la seva vida y la seva vivencia. Clar que darrere de cada misionero hay un proyecto social, ¿no? Porque después te dones cuenta que son llocs a necesidades muy concretas, ¿no? Desde la formación, desde hospitals, el que sigui. Però no són agents socials. Els nostres missioners i missioneres són enviats per les nostres esglésies per evangelitzar, per aportar l'amor del Crist a tothom, i ells donen la seva vida per estar al costat d'aquests pobles. Llavors, bueno, clar que és la cara amable i la cara... és el testimoni més radical i és el testimoni de més entrega d'amor a Crist, no? Perquè és la vitalitat de l'Església, que és anunciadora.
Finalment, deixi'm preguntar-li com preparen les delegacions catalanes aquest mes missió extraordinari.
Bueno, nosaltres portem gairebé un any preparant. Nosaltres tenim com a coordinador el bisbe Monsenyor Enric Benavente, que és el bisbe de Tortosa, però dins de la Conferència Episcopal Tarraconense és el nostre coordinador de missions. De fet, avui comencen en totes les diòcesis nostres catalanes con la festivitat de Santa Teresa de Lisieux, que és la patrona de les missions, comença aquest inici del mes missió extraordinari. Bueno, comencem, com no podia ser d'una altra manera, en la pregària, no? Ens unim d'una manera més personal en cada diòcesis als nostres missioners i missioneres. Després hi ha un enviament que també és important, aquest enviament pastoral. Nosaltres a Tarragona ho fem aquest dissabte 5, des de la catedral, ho presideix el nostre arquebisbe, però és un enviament pastoral des de convidats a voluntariat, a mestres, a catequistes, a famílies, no? Per donar-nos compte que, bueno, que som enviats nosaltres també a fer aquest testimoni aquí a casa nostra. Després hi ha trobades de joves amb testimonis d'aquest verano missió de joves que han estat implicats en projectes concrets en missions. Tenim el que hem treballat també juntament totes les diòcesis és el tren missioner el dissabte 19 d'octubre, que anem a Montserrat. O sigui que pues molt bé. Llavors, l'etapa de formació, també hem treballat conjuntament, totes les delegacions van demanar a nosaltres a mossèn Armand Puig, que és doctor en teologia. Clar, tot aquest missioner ve una mica en la celebració del centenari de la promulgació de la Carta Apostòlica, que vostè parlava en la introducció. Llavors sí que hem demanat a mossèn Armand Puig que fes una actualització de lo que el Papa Benet XV en aquest moment parlava de la missió dels gentes, però amb vocabulari avui en dia del Papa Francesc, no? I ell ha fet un estudi que bueno, és un llibret que també està en la formació de totes les diòcesis de Catalunya a nivell de preveres també, i de comunitats.
Déu-n'hi-do.
Sí, el títol és A 100 anys de la Màximo Ilut. I ens donem compte, llegint això, que és molt actual, O sigui, que el Papa Francesc ha insistit molt en uns punts, però bueno, que Benet XV ja ens movia a dins també, Vull dir que el perfil del missioner i de la persona molt implicada en les diòcesis i de continuar endavant i de que veritablement sigui aquesta trobada en Crist, el redescobrir el Crist també en els batejats, no? Que sí.
Ana González, delegada de Missions i Cooperacions de l'Arcabisbat de Tarragona, moltíssimes felicitats, no només per aquest mes del missioner extraordinari, sinó també per, com vostè deia, avui, Santa Teresa de Jesús, patrona dels missioners. Moltíssimes felicitats i moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada, gràcies.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Mirin, 23 anys al capdavant de la Fundació Fundipau. Aquest vespre en parlem amb ell, el protagonista d'avui. De Ràdio Estel, és Jordi Armans. L'octubre de fa 2 anys va ser positiu?
Jo crec que l'octubre respon a una demanda molt compartida per la societat catalana de que hi ha un desencaix en el que seria la ubicació de Catalunya a l'Estat. Es planteja la necessitat d'un referèndum. Una proposta que jo crec que té una acceptació bastant àmplia en la societat catalana, i l'Estat es nega sistemàticament no només a donar el permís per fer un referèndum, sinó ni tan sols a debatre-ho o fer una consulta, etcètera, etcètera, no? Llavors, davant d'aquest fet, jo penso que en aquest sentit, l'1 d'octubre, com a mobilització ciutadana diguéssim, per desobeir aquesta prohibició. Penso que és un exemple magnífic de mobilització pacífica, de desobediència, i plenament justa. Jo l'interpreto plenament justa. Una altra cosa és què fas amb el resultat d'aquest referèndum. És un referèndum al qual molta gent no participa, molta gent no li dona legitimitat. Considerar que això és un mandat ferm i oficial per anar cap a la república, penso que això, òbviament, s'ha de ser molt més curós amb aquest tipus de coses, perquè precisament si tu vols avançar cap a la plena sobirania i amb la ciutadania, doncs no pots ignorar que una part molt important de la ciutadania va estar totalment al marge d'això, no? I per tant no pots ignorar-ho. Ara, com a manera de protesta i de desobeir una prohibició injustificada, jo penso que efectivament l'1 d'octubre va ser un dia preciós en aquest sentit, i preciós per la ciutadania, per la seva organització, per la seva capacitat de resposta, per la seva creativitat, i que, a més, així serà estudiat per molts analistes de moviments socials i de mobilització a nivell internacional.
Recordem que avui estem parlant amb el protagonista de Ràdio Estel, amb qui és director de Fundipau des de fa 23 anys, amb en Jordi Armadans. Li preguntàvem i n'en parlàvem fa una estona sobre el monopoli de la violència de l'Estat. Això va passar l'1 d'octubre. Aquest monopoli de la violència es va exercir. El va trobar just?
No, just no, però sobretot jo posaria l'accent, per mi és evident que no és just, però posaria l'accent en que és completament absurd. Perquè moltes vegades, quan discutim aquestes coses de pau, de violència, de drets humans, posem l'accent en els valors que s'ha de fer, i és necessari i imprescindible, però també a vegades hauríem de parlar de l'eficàcia, no? Perquè se sol pensar que la gent de pau i de drets humans és gent molt maca, però gent poc eficaç, i sol pensar que la gent violenta i tal és molt eficaç, tot i que sigui poc ètica. I moltes vegades no és veritat. Perquè quina lògica, quin sentit va tenir la repressió policial de l'1 d'octubre? Ningú encara ha trobat una justificació tècnica de per què es va fer allò. Ningú. Si tu acabaves aplicant el 155 com es va fer, es podia aplicar perfectament sense haver obert el cap a ningú, ni haver tret cap ull, ni haver espantat a ningú. Es podia fer igualment. I si volies, doncs, si volies atemerir la població, doncs, efectivament, això podia ser una mica més útil, però tampoc no va servir, perquè al final va haver-hi tanta gent, o més del que es preveia, arran de la repressió. Per tant, des d'un punt de vista policial, ja des d'un punt de vista policial d'una persona que vol evitar el referèndum, allò va ser una operació absolutament desastrosa. Absolutament desastrosa, no? Per tant, no té cap mena de justificació, no des d'un punt de vista ètic, ni de valors, ni de pau, però tampoc des d'un punt de vista estrictament policial, no? Per tant, és un desastre estrepitós. I és una de les coses que, des d'un punt de vista de gestió pública, s'haurien de demanar responsabilitats per aquesta operació, perquè va ser un desastre estrepitós de dalt a baix. I això no ha passat. I no em refereixo només als policies que vam porrejar de forma agressiva i violenta la gent, sinó qui va decidir políticament aquest operatiu, com el va planificar i com el va executar. Perquè, òbviament, un desastre tan engaldós ha de tenir responsabilitats polítiques.
Mesos més tard, vostè va ser criat com a testimoni a la sala del Suprem en l'anomenat judici al procés. Com reacciona algú al ser cridat per testificar al judici al procés i seure cara a cara amb Manuel Marchena?
Bueno, en el meu cas m'ho van demanar les defenses de Raül Romeva, que hi conec des de fa una pila d'anys, d'en Jordi Cuixart, i em va semblar que en aquest context d'un judici en el qual s'intenta fer veure doncs, que hi ha una violència que no hi ha estat, em va semblar que el meu testimoni s'hi podia ajudar ni que fos un 0,1% a desmuntar aquest relat de violència i a defensar coses òbvies, que en Raül Romeva és una persona de pau compromesa des de sempre, que mai s'hauria implicat en un projecte polític en què hi hagués la violència pel mig, o que en Jordi Cuixart és una persona totalment compromesa amb la cohesió social i amb la no violència, doncs això em va semblar que si m'ho demanaven i jo podia fer i podia ajudar en el que fos, doncs òbviament no, més enllà de que em vingués més de gust o menys, que no podia dir que no, i és el que vaig fer i intentar transmetre aquest relat, diguéssim, de que al marge que es comparteixin els ideals polítics del procés, del sobiranisme, dels partits implicats en el procés, de les entitats sobiranistes, al marge d'això, el relat de la violència és una invenció i una mala fe absoluta, i per això s'havia de denunciar.
Ha anat darrerament a veure els presos?
Hi he anat alguna vegada, i, bueno, diguéssim que no vull parlar molt per no trencar codis de confidencialitat, però en qualsevol cas, el que recordo de l'experiència és una fermesa molt notable per part de la gent que està dintre i que sobta la gent que anem de fora, no? que anem més afectats. I bé, en tot cas, patiment per la situació personal que pateixen, per la situació familiar que al voltant, i que, en qualsevol cas, aquesta presó preventiva ha estat una altra de les penalitzacions cruels d'aquesta repressió, que era absolutament innecessària, i que, en tot cas, bé, doncs, poder compartir una estona amb ells, òbviament, doncs, ha estat important.
Avui, 1 d'octubre, encara no ha sortit sentència, es preveu que surti d'aquí molt pocs dies. Preveu una sentència dura?
Bé, crec que la preveu tothom i crec que està en totes les filtracions que ja així ho apunten. I el fet que la presó preventiva s'hagués allargat després del judici, doncs em sembla que apunta claríssimament. Si el tribunal tingués la percepció que les peticions de la fiscalia són una animalada, doncs jo crec que hagués alliberat, almenys alguns d'ells. El fet que els hagi mantingut a presó vol dir que està pensant en una condemna dura, si no, no tindria cap mena de sentit. No? Per mi serà un error polític monumental, una concepció jurídica incompartible i, en termes humans, doncs, una crueltat innecessària. No? I tindrem, jo penso que és un error en totes les dimensions. I insisteixo, és a dir, puc criticar-ho molt des d'una perspectiva, podríem dir, catalana, progressista, democràtica, no violenta, etcètera, etcètera, però també deixem posar en la pell de l'Estat. Jo, com a Estat, crec que és un error immens una sentència dura en el procés i em costa entendre que des de la intel·ligència política per part d'un Estat que vol mantenir-se unitari faci una acció que li sigui tan contrària com aquesta, una sentència dura, que generarà molt rebuig a gent que no és independentista, a gent que no és d'esquerres, a gent que no es critica, a gent que no es planteja coses, però que entenc que això és una animalada. No? I, per tant, si l'Estat el que vol és convèncer servir els catalans perquè es mantinguin a dintre, doncs fer una repressió salvatge, em sembla que és l'últim que hauria de fer.
M'ho categoritzava d'animalada, eh? Per tant, fins a quin punt creu que és preocupant que hi hagi pacifistes com Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, m'atreviria a dir també els polítics, eh? Raül Romeva, Oriol Junqueras i tot el llarg, etcètera, que els segueixen, condemnats potser, no ho sabem encara, però potser a 17 anys a presó.
Bueno, és el que deia que em sembla un despropòsit, no? Cal dir, insisteixo, que el fet... que això no vol dir que les decisions polítiques que van prendre'n siguin aplaudibles, siguin criticables o siguin censurables, eh? Això és una veritat que vull preservar al marge. Però que tu acabis executant presó aquestes persones, inventant un relat de violència, això, a més de gravíssim, des d'un punt de vista públic i conceptual, és cruel cap a les persones que ho estan patint, i això per mi és absolutament intolerable. Però insisteixo que això no ha d'anar al marge de que un pugui valorar molt negativament decisions que van prendre el govern, el Parlament, i que, per tant, doncs, això hagi de ser debatible o qüestionable. Un esment específic jo pels Jordis, no perquè els pugui conèixer, també conec en Raül, però és govern, però jo penso que els Jordis, des d'un punt de vista de la gravetat del que està passant, tenen un element molt clar, no? És a dir, que tu empresonar un govern, un Parlament o una presidenta del Parlament que va prendre unes decisions molt contundents, doncs per mi és una equivocació gravíssima, però en tot cas hi ha una resposta directa sobre les decisions que es van prendre. En el cas dels dos Jordis són dos dirigents del Jet Civil que sempre han actuat amb no violència, que sempre han criat a la no violència. És molt insostenible des de qualsevol punt de vista, fins i tot des d'un punt de vista de censura política i penal el que van fer, és molt insostenible la seva presó. I fixem-nos que els altres poden ser condemnats per malversació, per desobediència. Ells només poden ser condemnats per sedició o rebel·lió. I hi ha molts juristes de l'Estat que consideren una autèntica animalada que es pugui tipificar per aquests delictes penals. No? Per tant, la situació dels Jordis és clamorosament greu.
Per en Jordi Armadans vivim en un Estat, i ho dic tot junt, aposta, diguem-ne, politico-judicial.
El protagonista. Cada dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Si volen saber la resposta a aquesta pregunta, si vivim en un estat politico-judicial per Jordi Armadans, doncs no tenen res més que fer que sintonitzar Ràdio Estel a partir de les 8 del vespre. Això sí, no la deixin a partir d'ara, perquè ara a les 10, Mercè Raga, que ens porta tota la informació actualitzada. Quan acabi a les 10 i 2 minuts aproximadament arriba la fórmula Lesan amb l'equip d'Albert Lesan per fer-nos riure i gaudir de l'actualitat,
I a partir de les 11, d'11 a 12, aquest nou programa que ja va començar ahir amb Sergi Mas al capdavant, aquest 50ers que val molt i molt la pena. Més tard, doncs més tard, molt bona música, tota la bona música seleccionada, com sempre, a aquesta casa per Maria Sierra Rodríguez. Salutacions de tot l'equip, de Toni Huguet a les tecles del so, de David García a la producció, de Berta Sacanell a la redacció i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Ha estat un plaer acompanyar-los un matí com aquest de l'1 d'octubre del 2019. Demà hi tornem a partir de les 8, amb més reaccions. Adéu-siau.